Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Continua la setmana de caos i incidències a Rodalies. La Generalitat no aguanta més i té pressa per posar-se a gestionar el servei des de Catalunya. Per això, avui, la consellera de Territori en Funcions, Esther Capella, n'ha exigit el traspàs immediat.
La voluntat de que aquest traspàs sigui immediat. Anem més de pressa del que hauríem d'anar, perquè, si no, no ho solucionarem. Aquí no ve ningú a demanar disculpes als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
I és que no n'hi ha, per menys ho sabem, els que habitualment fem ús d'aquest servei, que és nefast des de fa dècades. Només en els 4 primers mesos que portem d'aquest any, Rodalies ha acumulat ja 373 incidències. De mitjana són més de 2 incidències per dia. Si es manté aquest ritme, atenció, se superarien de llarg les dades de tot el 2022 i 2023, quan Rodalies de Catalunya va registrar i va arribar a superar les 800 incidències en un any. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Una incidència a Rodalies que està fent créixer l'ús de cotxes privats i de lloguer.
Sí, la patronal catalana d'automoció FECABEM ha detectat que la demanda de cotxes de lloguer, com deies, ha pujat aquesta setmana un 40% respecte de la mitjana habitual. De fet, destaca que la demanda que hi ha hagut aquests dies és molt semblant a la que es va registrar per Setmana Santa o en períodes d'auge turístic a Barcelona per esdeveniments com el Sónar o el Primavera Sound. La patronal situa aquesta pujada especialment al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental i Oriental, precisament les zones més afectades per aquesta incidència de Rodalies.
I a més, des d'aquesta tarda i fins demà al matí està previst que 500.000 de cotxes surtin de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, aprofitant que dilluns és festiu a molts indrets de Catalunya, la segona Pasqua.
Sí, per això el Servei Català de Trànsit ha activat un dispositiu especial amb carrils addicionals a les principals carreteres del país, com l'AP7, uns carrils que s'habilitaran tant demà al matí i dissabte, quan s'espera que surti el major gruix de cotxes, i també dilluns, durant l'operació tornada. Es preveuen uns 1.200 controls dels Mossos d'Esquadra.
I avui en directe d'aquí una estona saludarem el director del Servei Català de Trànsit, el senyor Ramon Lamiel, per parlar d'aquesta operació sortida. Però és com també hi ha una operació sortida és Esquerra Republicana, després de la renúncia de Pere Aragonès i de Marta Rovira. Avui, que qui ha anunciat que ho deixa és el viceconseller Sergi Sabrià.
També fa un pas al costat i diu que deixarà la política institucional quan arribi el nou govern. En una carta enviada a la ciutadania i als militants d'Esquerra, explica que emprendran nous camins professionals. A la missiva recull les paraules del president Aragonès i de la secretària general Marta Rovira, quan va dir que ara és l'hora de cares noves, idees noves i de deixar pas, per tant, a nous lideratges.
Unes declaracions, evidentment, de Sabrià que es poden interpretar com un esment a la decisió que prenia ahir el president Oriol Junqueras, que va anunciar la voluntat de seguir liderant Esquerra després del congrés extraordinari que els republicans faran la propera tardor. Mentrestant, a Barcelona, la Guàrdia Urbana ja s'està preparant per reforçar la seguretat de cara a la Copa Amèrica. La policia preveu que aquest estiu hi haurà un important augment de turistes a la capital catalana.
Evidentment, és un estiu que provocarà la vinguda, com ja estem veient, de turistes, de molts visitants a les ciutats. Aquí les estadístiques estan molt per sobre de l'any passat i de fa 3 anys. Serà un estiu intens en aquest sentit.
Ho ha dit l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velaz, que dels cossos policials avisen que Barcelona pot rebre una allau de carteristes i delinqüents que vinguin a la ciutat després dels Jocs Olímpics de París.
I passarem pels jutjats, on avui ha declarat a l'Audiència Nacional l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales.
Yo voy a seguir manteniendo mi versión desde el principio hasta el final, porque es la verdad, esperar que todo salga bien y que se haga justicia.
Rubiales, ja ho han escoltat, manté la seva versió dels fets.
L'expresident del futbol espanyol ha explicat davant del jutge que l'investiga per agressió sexual, que el petó que va fer a Jennifer Hermoso durant la celebració del Mundial Femení de l'estiu passat va ser consentit.
I en els esports nom propi avui, Xavi Hernández tindria peu i mig fora del Barça.
Joan Laporta i la directiva estan enfadats per les declaracions que va fer l'entrenador blaugrana quan va rebaixar les expectatives de cara a la temporada vinent. El club ha perdut la confiança i podria fer-lo fora ben aviat, tot i que va ratificar la seva continuïtat encara no fa un mes.
Tot i això, quan l'equip ha guanyat aquest dijous a Almeria.
Una victòria per 0-2 que serveix per consolidar la segona plaça i tenir, per tant, opcions de jugar la temporada vinent la Supercopa d'Espanya. Amb tot l'enrenou de si Xavi marxa o no ho fa, la plantilla s'ha entrenat aquest migdia per preparar el partit de Lliga de diumenge contra el Rayo Vallecano.
I com cada divendres anirem al cinema per repassar les estrenes que arriben avui a la gran pantalla, destaquen la producció catalana Un sol radiant i el nou film també de Quique Maillo, Disco, Ibiza, Locomia. Pau Treball.
treballa i estudia. També té una família que veu només de tant en tant. Tot el dia a l'oficina, on es guanya la vida amb un contracte temporal.
I ja escoltarem la nova versió de Pau 20 anys després que els Pets publicessin aquest èxit. El duet català Calavento l'ha reversionat, actualitzant la lletra al seu estil. Serà, però, com sempre, al final del programa. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores i també si haurem de dur a paraigües a sobre aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem tingut un matí variable, però ja han començat els ruixats, les tempestes, sobretot des de migdia, i s'estan extenent a molts punts de l'interior del Pirineu, del Prepirineu, i aquesta tarda també arribaran a punts d'alt per litoral. No descartem que algun d'aquests ruixats arribi també a la costa, però la costa és on és menys probable que arribi la pluja, però de forma puntual també podria arribar amb unes temperatures que es mantenen semblants a les de dies anteriors, màximes entre els 20 i els 25 graus, temperatures normals per l'època de l'any. De cara a demà, doncs demà tindrem altra vegada al matí ruixats, sobretot a les comarques del Pirineu i del Prepirineu. Al llarg del matí aquests núvols guanyaran terreny i a partir de migdia i sobretot de cara a la tarda poden afectar qualsevol comarca i, al igual que avui, amb major preferència Pirineu, Prepirineu, comarques de l'interior i també del prelitoral. Seran ruixats inconexos, seran ruixats de distribució irregular de curta durada, però que de forma puntual poden ser intensos, i també la costa, com dèiem, serà els llocs on seran menys probables aquestes pluges. Cap de setmana amb temperatures sense canvis importants i de cara a diumenge la mateixa situació. Matí variable i a partir de migdia sobretot crescuda de núvols al Pirineu, Prepirineu, aquí hi haurà ruixats i a la tarda també arribarien a punts de l'interior i del prelitoral. Aquesta situació d'inestabilitat s'allargarà com a mínim fins al proper dimarts.
Gràcies, Jordi. Ara passant gairebé 7 minuts de les 2 del migdia amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La Generalitat ha perdut la paciència amb Rodalies i exigeix que el traspàs de la gestió del servei de l'Estat a Catalunya es faci aviat. Tot i que el govern està des d'aquesta setmana en funcions, la consellera de Territori, Esther Capella, lamenta que sigui la Generalitat qui sempre hagi de donar la cara pel mal servei de trens, tot i que la gestió no la fa directament ells.
Per això, la consellera en funcions ha exigit el traspàs immediat del servei i que l'Estat ajudi a fer una auditoria real de la xarxa ferroviària per saber el seu estat i per conèixer què cal canviar per un dia els trens vagin a l'hora i que no tinguin incidències. Per tot plegat, ha demanat al govern de Pedro Sánchez que es posi les piles.
Traspàs integral de Rodalies, la voluntat de que aquest traspàs sigui immediat. Anem més de pressa del que hauríem d'anar, perquè, si no, no ho solucionarem. Aquí no ve ningú a demanar disculpes als ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Donem sempre la cara, doncs, al govern del país, com no pot ser d'altra manera. Però, en tot cas, facin el favor de posar-se les piles, que, doncs, com els hi hem reclamat, fem una auditoria real de la situació.
Precisament, Capella ha fet aquestes declaracions en l'acte que ha celebrat els 20 anys de la Llei de Mobilitat de Catalunya.
Una mobilitat que a dia d'avui és un desastre. Aquest divendres continuen les incidències a diverses línies de Rodalies, com són l'R3, l'R4, l'R7 i l'R12, derivat encara del robatori de cable de coure que hi va haver diumenge passat.
L'R3 és la línia més afectada per aquest robatori de cable. Només circulen trens entre Puigcerdà i Montcada a Ripollet. Allà els usuaris han d'agafar un bus fins a Barcelona, on poden continuar el trajecte en metro. En el cas de l'R4, circula entre Manresa i l'Hospitalet i Sant Vicenç i l'Hospitalet. L'R7 continua sense servei. Els usuaris, en aquest cas, poden anar a Cerdanyola amb l'R4 i també s'han habilitat busos fins a la Universitat Autònoma. I pel que fa a l'R12, que deies ara, també els trens només funcionen entre Lleida i Calaf. El trajecte Calaf-Manresa es fa per carretera.
I a tot això, dilluns és festiu a Barcelona i part de l'àrea metropolitana i els trens circularan, atenció, en horari d'un dia festiu. Això inclou totes les línies, també les que avui funcionen bé, com són l'R2 i les seves branques sud i nord, i també la R1, que connecta el Maresme amb la capital catalana. I a tot això també sabut que els metres de cable que es va robar a Montcada van ser molts més dels que va dir dimarts el Ministeri de Transports.
Sí, el ministre Òscar Puente va parlar inicialment de 40 metres de cable de coure robat, mentre que l'informe dels Mossos d'Esquadra recull que en van ser 120. Els Mossos d'Esquadra van presentar el document al jutjat d'instrucció número 8 de Cerdanyola, qui portava la denúncia d'Adif pel robatori de coure a les vies de Rodalies. Una investigació que finalment farà un jutjat de Barcelona.
Estel migdia. L'informatiu de proximitat.
I sense deixar de parlar de mobilitat, d'aquí a poc més d'una hora comença l'operació sortida del pont de la Segona Pasqua, on es calcula que 500.000 de vehicles sortint de la capital catalana i de l'àrea metropolitana, que és la zona del país on més ciutadans tenen festa dilluns que ve. Per evitar col·lapses i tenir una circulació més fluida, el Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial a les principals carreteres del país.
Per exemple, s'habilitaran carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual a l'AP7 entre Montornès del Vallès i Sils i entre Martorell i el Vendrell a partir de demà dissabte al matí. També hi haurà carrils addicionals el dilluns, el dia de tornada a l'AP7, entre Vilafranca i Molins de Rei i entre Sant Celoni i Montornès del Vallès. Per aquests carrils no es podrà circular a més de 100 km/h i els que circulen en sentit contrari no podran passar, en aquest cas, dels 80. Uns 1.500 agents dels Mossos d'Esquadra vetllaran per la seguretat durant aquests 3 dies i es faran més d'un miler de controls.
I just a aquesta hora volem saludar en directe el director del Servei Català de Trànsit, el senyor Ramon Lamiel. Bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, cap a quines zones del país es preveu que es desplacin més veïns de l'àrea metropolitana? On hi haurà, on es concentrarà aquesta mobilitat?
La nostra previsió és que l'autopista AP7 sigui la que aglutini o transporti més mobilitat, no? La que tindrà més gent desplaçant-se, perquè fa distribueix tota aquesta mobilitat litoral tant al sud com al nord de l'àrea metropolitana, i per tant aquí és on preveiem que hi hagi més mobilitat, més intensitat de vehicles i també més densitats. També és previsible que es puguin fer estades a l'interior o al nord del país, i per tant la C-16, la C-17, la C-14, aquestes vies puguin presentar algun problema, però no esperem problemes importants. Sí, en canvi, el que és l'AP-7, i especialment a dos punts, que és el punt que va de Martorell al Papiol, aquella esquena que fa l'AP-7, allà la capacitat no és suficient i sempre hi ha congestió, i l'altra és la trena que fan la C-33 i l'AP-7 a la zona de Parets, quan s'ajunten fan una trena, i allà també es presenta una certa congestió. Però en aquests dos punts és on, com molt bé han dit vostès, posem els carrils addicionals que porten els vehicles, en el cas de Martorell fins al Vendrell pràcticament, i en el cas de Parets a Montornès fins a Sils. I això ho preveiem, aquests carrils, demà al dematí. Avui a la tarda no, demà al dematí.
Això és perquè demà al matí entenem que sortiran els gruix de cotxes, tot i que avui hi hauria la possibilitat que, si hi hagués molta més mobilitat, s'habilitessin aquests carrils?
No, per avui no els hem pensat, perquè nosaltres també hem... puges, i quan ja puja no pots muntar els carrils addicionals. Bueno, com que les tardes d'aquest cap de setmana sembla que són els moments que hi haurà més precipitació, que hi pot haver precipitació en diferents punts, vam pensar que aquesta tarda no era adequat posar aquests carrils addicionals. En canvi, demà al dematí, que ja és clar, de bon dematí... les condicions són més òptimes, posarem aquest carril.
Per tant, senyora Miel, és possible que si en algun moment del dia hi ha pluja, o per exemple l'operació tornada de dilluns hi hagués pluja, que no estiguessin habilitats aquests carrils addicionals?
Això ho anirem seguint. Però sí, quan hi ha pluja, nosaltres no podem muntar els carrils addicionals per una simple, senzilla i pura raó de seguretat viària. No es poden muntar.
Ja per acabar, abans estàvem parlant, just abans de saludar-lo vostè, de l'afectació que ha tingut Rodalies aquests dies. Heu notat des del Servei Català de Trànsit que ha augmentat la mobilitat amb cotxe?
Avui hem passat unes informacions, tot el que és el sistema de mobilitat, on compartim quins són els increments que hi poden haver hagut amb altres modes de transport, no? En el cas de metro, en el cas de ferrocarrils, etcètera, etcètera. I nosaltres hem passat les dades de trànsit. Uh-huh. I les dades de trànsit no hi ha un increment molt notable, però és evident que el passadís, el corredor de mobilitat que conformen la C-58, la C-33 i la C-17... és el que ha notat uns increments de trànsit durant tota la setmana respecte a la setmana anterior, abans de que hi hagués l'incident. Per tant, sí, hi ha hagut un lleuger increment, estem parlant com a màxim d'un 3%, en el trànsit de vehicles d'aquest corredor, diguéssim, que seria Vallès, i seria Vallès Oriental i Occidental, que venen a petar el nus de la Trinitat, no?
Senyor Ramon Lavell, director del Servei Català de Trànsit, gràcies per atendre la trucada d'aquest migdia. Que vagi bé aquesta operació sortida. Bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies a vostè.
Obrim informació política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que els resultats electorals de Catalunya demostren que el procés independentista s'ha acabat i que s'ha de passar a una nova etapa que estigui enfocada a recuperar el prestigi de l'educació i dels serveis públics. També descarta completament fer president. A Carles Puigdemont, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Sí, Pedro Sánchez treu pit dels bons resultats electorals del PSC a Catalunya i, a diferència del que diu el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, es mostra convençut que Catalunya ha passat pàgina del procés independentista.
Que los catalanes y catalanas con su voto han dicho se acabó, hay que abrir un nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo tiene que estar regido por la convivencia, por la voluntad de acuerdo y algo muy importante que ha dicho Salvador Illa, por la gestión. Por la gestión de servicios públicos, por superar situaciones que están afectando al campo en Cataluña, como es, por ejemplo, la sequía.
Amb els resultats a la mà, Sánchez diu que queda demostrat que els indults i l'amnistia han estat una bona decisió i pensa que ara li toca al candidat del PSC, Salvador Illa, ser president de la Generalitat, però que encara no ha parlat ni amb Oriol Junqueras ni amb Carles Puigdemont per temptejar el seu suport i descarta del tot fer president el candidat de Junts, Carles Puigdemont. També diu que agafar-se 5 dies de reflexió no va ser per impulsar la candidatura socialista a les catalanes.
Tot plegat, quan continuem, ho dèiem abans, les baixes a les files d'Esquerra. Avui qui fa el pas al costat és el viceconseller de la Generalitat en funcions, Sergi Sabrià, que deixarà la política institucional quan arribi al nou govern. En una carta penjada al seu compte de Twitter, a la xarxa X, anuncia que emprendran nous camins professionals.
L'escrit recull les paraules del president en funcions, Pere Aragonès, i de la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, per dir que cal deixar pas a nous lideratges i honora la feina feta aquests 3 anys del govern republicà, on s'han aconseguit fites com els indults o l'amnistia. Sabrià sempre ha estat una de les veus més crítiques amb el PSC i el seu pas al costat pot facilitar una possible investidura de Salvador Illa. En els últims anys ha estat cap de l'oficina d'Aragonès a la presidència, portaveu, president del grup parlamentari de Republicans i alcalde de Palafrugell. Ara es mostra convençut que el partit compta amb una nova generació preparada per prendre el relleu al capdavant dels republicans.
I enmig d'aquestes negociacions postelectorals, el president del Partit Popular de l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, reclama que el seu partit tingui un lloc a la mesa del Parlament perquè, diu, és la quarta força més votada a Catalunya.
Si bé no reclama la presidència de la cambra, cosa que només seria factible si el PSC hi votés a favor, sí que considera que cal que ocupin una vicepresidència o alguna secretaria. Ho ha dit el Cafè de les Idees, després que ahir també s'hi referís a Ràdio Estel, Manu Reyes, el segon del PP a Catalunya.
Ens toca tenir representació a la mesa i només no la tindrem si el Salvador Illa fa un cordó sanitari en contra del Partit Popular. Si es respecta el que han dit els ciutadans de Catalunya, la mesa que ha de representar el Parlament tindrà una representació del Partit Popular.
També es mostra convençut que el candidat de Junts, Carles Puigdemont, serà el pròxim president de la Generalitat perquè el PSC ho facilitarà. I sobre la polèmica de les últimes hores en el si del partit, sobre si el procés ha mort o no, Cirera diu que la posició és unànime dins la seva formació. Considera que la gent ha votat per matar el procés, però que la cúpula del PSC i del PSOE van de bracet de l'independentisme.
I de la seva banda, els comuns, amb el seu candidat a les eleccions europees, Jaume Asens, creuen que s'ha de donar temps a Esquerra per digerir aquest resultat electoral de diumenge passat, perquè entenen que els republicans es troben en un moment d'introspecció.
En una entrevista a la xarxa, Asens ha instat a republicans a donar suport a la investidura del candidat del PSC, Salvador Illa, per evitar una repetició electoral.
I és evident que el Partit Socialista, ho ha dit públicament, no donarà els seus vots ni per activa ni per passiva per constituir un govern de Carles Puigdemont. Per tant, o anem a repetició electoral o hi ha un govern d'esquerres progressista. No hi ha més alternatives.
De cara a les eleccions europees, Asens ha fixat combatre l'extrema dreta com un dels grans reptes perquè pensa que, si no, es retallaran els drets guanyats.
Gràcies, Judit. Més coses. A Catalunya s'atenen 2 casos al dia de discriminació per orientació sexual o identitat de gènere, tot i que es calcula que el 80% no s'arriben a notificar mai. De fet, 670 situacions de LGTBI-fòbia registrades per a la Generalitat el 2003, prop de la meitat, 280, són denúncies presentades als Mossos d'Esquadra.
Els delictes més comuns són les agressions, amenaces i també les coaccions, la majoria contra persones homosexuals, mentre que el 26% les pateixen persones transsexuals transsexuals. Avui es commemora el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i el president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez, denuncia que l'administració no actua amb celeritat quan es produeix un cas de discriminació. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Creiem que ja no es fa tot el que s'hauria de fer, perquè agafar dades però no donar-li resposta, perquè només s'han donat resposta al 2% de tots els casos que ha dit la Generalitat. Creiem que cal més, doncs, trencar la impunitat, i això es fa, doncs, treballant expedients que tinguin com a resultat final sanció administrativa.
El president de l'Observatori també es mostra molt preocupat per l'augment d'odi a la xarxa social. Rodríguez creu que s'hauria de regular, sobretot a TikTok i Twitter, que són les xarxes socials on més han augmentat els casos de discriminació. Aquesta tarda, l'Observatori ha organitzat diverses activitats. A les 4 de la tarda llegiran un manifest fora del centre situat al carrer Comte Borrell 22, això és a Barcelona, i a partir de les 5 s'ha organitzat una taula contra el bullying. Més tard, a les 7, l'Observatori entregarà els premis 17 de maig.
I per cert, Ripoll, els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat d'agredir sexualment una menor durant la festa major que es va celebrar el cap de setmana passat.
Segons explica la policia, aquests fets van tenir lloc la matinada del dissabte i va ser, de fet, la mateixa jove qui va denunciar l'agressió a la policia local. L'home té antecedents policials per altres fets delictius i està pendent de passar a disposició judicial.
I la Guàrdia Urbana reforçarà el dispositiu de seguretat per aquest estiu a Barcelona. Amb l'organització de la Copa Amèrica a l'horitzó, la policia de la capital catalana preveu que la ciutat rebi més turistes que l'estiu passat i que l'estiu abans de la pandèmia també, i treballarà per evitar un augment dels robatoris i controlar els actes incívics. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda, Albert Batlle. Assegura que Barcelona està preparada per acollir un gran esdeveniment esportiu com la Copa Amèrica. El tinent d'alcaldia de seguretat avisa que en aquest cas no és com els Jocs Olímpics o un Mundial de Futbol en què la gent està concentrada en un estadi. Per això prendrà molta importància la gestió de la mobilitat, sobretot als barris més propers al mar, com la Barceloneta o la Vila Olímpica. Sobre l'avís que ha llançat la delegació del govern de l'Estat, que preveu una arribada de carteristes de França quan acabin els Jocs Olímpics de París, Batlle remarca que mantindran la pressió policial.
Hi haurà activitat, doncs, de persecució de l'activitat delictiva que es pugui produir al voltant de la Copa Amèrica, i després l'ordinària de persecució dels elements delictius més preocupants, com aquest mateix que estàvem dient de la multa reincidència, o un altre encara més greu, que és el tema del crim organitzat.
Batlle ha parlat després de la Junta Local de Seguretat que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament de Barcelona. La trobada també s'ha presentat al Pla Local de Seguretat, que inclou 300 mesures i que té com a principals objectius la lluita contra els lladres, multa i reincidents, i contra les ocupacions.
Gràcies, Pau, i abans dels esports passem també pels jutjats. L'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, manté que el petó que va fer a la futbolista Jennifer Hermoso durant la celebració del Mundial de Futbol Femení l'estiu passat va ser consentit. Avui Rubiales ha comparegut davant el jutge que investiga el cas a l'Audiència Nacional.
L'expresident del futbol espanyol està acusat d'agressió sexual i de coaccions, ja que també se'l jutja per les presumptes coaccions que la jugadora hauria rebut després perquè manifestés públicament que el petó no va ser consentit. Rubiales manté el relat i lamenta que Jennifer Hermoso canviés la versió dies després.
Me mantengo en mi declaración. Cuando sucedieron los hechos que todos ustedes conocen en la entrega de medallas de Sydney, pues hubo una única versión de dos partes. Pasados unos días, pues una de las partes cambió su versión. Yo voy a seguir manteniendo mi versión desde el principio hasta el final, porque es la verdad. Esperar que todo salga bien y que se haga justicia.
El jutge imposa a Rubiales una fiança de 65.000 euros pel delicte d'agressió sexual. Això ho ha de consignar en 24 hores. I alhora li imposa una segona fiança de la mateixa quantitat pel delicte de coaccions, que en aquest cas ha de satisfer de manera conjunta amb els altres tres acusats.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Comencem informació esportiva aquesta hora parlant del president del Barça, Joan Laporta, que s'estaria plantejant atenció a acomiadar Xavi Hernández i que no continuï com a entrenador del primer equip la temporada que ve. Tot i que el tècnic de Terrassa va ser ratificat el passat 25 d'abril, la roda de premsa que va fer abans del partit contra l'Almeria ha provocat un gir de guió als despatxos del club.
Laporta i part de la directiva estan molt enfadats per les declaracions que va fer Xavi rebaixant les expectatives de cara a la temporada vinent. Segons els directius, aquest discurs no té res a veure amb el relat triomfalista que Xavi va fer a casa del president. Això va ser fa unes setmanes i que va servir per convèncer-lo de continuar. A més, el club considera que ha fet un gran esforç per fitxar jugadors importants i que Xavi no n'ha tret profit aquesta temporada.
En tot cas, aquest dijous l'equip s'ha assegurat pràcticament el subcampionat de Lliga de Primera. primera divisió i les opcions de jugar a la Supercopa d'Espanya l'any que ve, després de guanyar 0-2 al camp de l'Almeria.
Un doblet de Fermín dona els 3 punts al Barça, que se situa ja 4 punts del Girona, que és tercer després de no haver pogut guanyar aquesta jornada. El Barça ha dominat el partit des de l'inici amb un 11 titular amb molts canvis. El 0-1 ha arribat al quart d'hora de joc gràcies a una centrada d'Héctor Fort que la rematava de cap Fermín. La segona Diana Blaugrana no ha arribat fins a la segona part, ha estat al minut 66 quan un altre cop el jugador andalús ha enviat al fons de la xarxa una pilota a passada de Sergi Roberto. L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, es desfeia en elogis cap a Fermín.
Té un bon timing, que té el fet d'utilitzar les dues cames l'ajuda moltíssim i té molta facilitat per arribar i fer gol. Bé, ens dona molt. Ja vaig dir que era un futbolista que personalment m'agradava. Ja la sessió al Linares va ser molt bona i el vam veure molt, molt preparat durant la pretemporada. Per tant, crec que estem davant d'un futbolista que pot estar anys al primer equip.
I sense temps per descansar, la plantilla ja s'ha tornat a entrenar. Ha estat aquest migdia per preparar el partit de diumenge contra el Rayo, partit que juga en jornada unificada, excepció de Getafe a la Ves, que juga demà a les 9. La resta de partits es disputen diumenge a les 7 de la tarda.
Per tant, que Xavi marxi de la banqueta del primer equip de futbol és encara una incògnita. Qui sí que no serà a la banqueta veuran l'any que ve és Jesús Velasco, entrenador del futbol sala.
La marxa de Velasco, de fet, era un secret a veus, però avui el club l'ha fet oficial. Marxarà el dia 30 de juny, després d'una etapa que ha durat 3 temporades. Durant aquest període, el Barça ha guanyat una Champions, dues lligues, que poden ser tres amb les d'aquest any, una Copa del Rei, una Supercopa d'Espanya i dues Copes d'Espanya. A banda de Velasco, també marxen del club els jugadors André Coelho i Ferrao.
I ja, tornant al futbol, la FIFA, el màxim organisme internacional d'aquest esport, es planteja fer modificacions al VAR després de les queixes que està rebent de molts clubs i després també que la Premier s'estigui plantejant eliminar-lo.
En el Congrés Mundial de la FIFA, que s'està fent aquesta setmana a Bangkok, el president de l'organisme ha explicat que estan estudiant la possibilitat que cada equip pugui sol·licitar la revisió de les jugades a l'estil de l'ull de falcó que es fa servir, per exemple, en tennis. La FIFA afegeix que en el cas que arran de la revisió sol·licitada es produeixi un canvi en la decisió inicial adoptada per l'àrbitre, l'equip que hagi impulsat la consulta mantindrà les dues oportunitats de demanar la revisió de la jugada.
Parlem també del futbol femení. Els aficionats blaugranes, atenció, podran gaudir de la final de la Champions a través d'una pantalla gegant que vol posar l'Ajuntament de Barcelona.
L'alcalde Jaume Collboni ha anunciat aquest matí que el consistori està estudiant aquesta possibilitat. El mateix Collboni ha apuntat que s'instal·laria a la plaça de Catalunya. Recordem que la final de la Champions femenina es juga dissabte que ve, dia 25 de maig, a partir de les 6 de la tarda.
I parlem també de motor, perquè aquesta hora hi ha en marxa la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, setena cita d'un mundial que fins ara ha estat dominat per Red Bull. L'escuderia, però, ha vist amenaçada la seva hegemonia les darreres setmanes.
I és que tant McLaren com Ferrari han reduït considerablement les distàncies a les últimes proves disputades. La primera victòria de Lando Norris al GP de Miami amb McLaren ha suposat un punt d'inflexió, mentre que l'escuderia Ferrari ha introduït diverses millores que esperen que pugui donar els seus fruits, això ja aquest cap de setmana. La primera sessió de lliures està a punt d'acabar i la segona començarà a les 5 d'aquesta tarda. La classificació general la lideren els dos pilots de Red Bull Max, Verstappen i Checo Pérez, mentre que la tercera posició a la taula és per Charles Leclerc de Ferrari. Lando Norris i Carlos Sainz tanquen el top 5.
Estel migdia.
I obrim l'aparador cultural com ho fem cada divendres al cinema, on avui s'estrena la pel·lícula Un sol radiant.
Tu si t'haguessis apuntat a quines faries?
Doncs segurament El nom dels meus fills o Un tigre blanc a l'esquena.
Un film creat per 5 directores formades a la Universitat Pompeu Fabra.
Un film que es pregunta com seria l'última setmana de la nostra vida davant la fi del món i ho fa a través de la mirada de la Mila, una nena d'11 anys interpretada per Laia Artigas. Ella és l'actriu que va triomfar l'estiu 1999.
No us la perdeu, que val molt la pena. I també avui arriba a la pantalla Disco Ibiza Locomía.
Yo siempre he sabido que iba a triunfar.
¿Preparados, dragones?
Dirigida per Quique Maillo, amb Jaime Lorente, Alberto Antman i Blanca Suárez de protagonistes.
Un drama biogràfic que se situa a mitjans dels anys 80, quan un grup d'amics capitanejats per Xavi i Font arriben a Eivissa perseguint el somni de dedicar-se a la moda. Allà els descobrirà un magnat de la indústria musical que busca nous talents i que els acabarà convertint en l'exitós grup Locomi.
I un recordatori perquè demà torna la nit dels museus, el dia en què un centenar de museus d'arreu del país obren gratuïtament les seves portes fins la una de la matinada.
I aquest any, com a novetat, s'han afegit a la cita el Museu Terra, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Museu de l'Art Prohibit i la Muralla Romana, també a la capital catalana. En total, tant a Barcelona com a la seva àrea metropolitana obrirà les seves portes uns 87 museus, entre els que destaquen la Fundació Miró, el MACBA o el Museu Marítim.
Pau té plena la nevera de tàpers de la feina que fan receptes...
I aquesta és la nova versió de Pau, la cançó que els Fets van publicar ara fa 20 anys i que avui els Calavento han reversionat el duet de l'Empordà. Han actualitzat la lletra i expliquen la història del Pau, el protagonista de la cançó, 20 anys després, uns Calavento, per cert, que avui són caps de cartell en una nova jornada del Festival Embassat de Sabadell. Amb això acabem, tornarem dimarts a les dues, dilluns de programació de Ràdio Estel. És la d'un festiu. Fins aleshores, bona tarda.